L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
És dimecres, dia 19 de febrer, comencem una nova edició de l'InfoSap. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Avui parlarem de la LGTB-fòbia en el món de l'esport. Avui, 19 de febrer, es celebra el dia contra la LGTB-fòbia en el món de l'esport. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha realitzat diverses activitats al voltant d'aquesta qüestió i avui a Ràdio Sant Andreu tenim un programa especial. Ens acompanyarà Damaris López, tècnica LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també ens acompanyaran els santandreuencs Pancho de Aro i també Sonia Navarro. Ens acompanyaran per parlar sobre aquest tema. I avui, també amb l'espai de portaveus, continuem la ronda d'entrevistes. Avui ens acompanyarà Juan Pablo Beas, el portaveu del PSC a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Comencem, doncs, una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Avui, 19 de febrer, es commemora el Dia Internacional contra la LGTB-fòbia en el món de l'esport. Una jornada per conscienciar sobre la discriminació que encara pateix el col·lectiu LGTBQ+ en el món esportiu, i també cal promoure la igualtat i també la inclusió. De fet, des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca s'han organitzat aquest any 2025 diferents activitats. Avui ens acompanya Damaris López, tècnica LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Parlarem avui d'aquest dia, del dia en contra de la LGTB-fòbia a l'esport i el per què es celebra el dia 19 de febrer. I avui també tindrem dos convidats especials, com tenim habitualment amb aquest espai que fem, doncs, mes a mes, no?
Sí, avui tindrem el Pancho.
Hola, el Pancho.
I la Sònia.
Hola, bones tardes.
Són el Pancho de Aro, que és conegut, evidentment, a Sant Andreu de la Barca per la seva trajectòria, no?, com a monitor esportiu.
Ahí sí, así es, 25 años voy a hacer este año ya.
I qui també porta molts anys també a Sant Andreu de la Barca és la Sònia Navarro, coneguda, doncs, per tothom. Té una acadèmia de dansa, també és formadora de gimnàstica rítmica, i tot i que avui centrem la LGTB-fòbia en el món de l'esport, és molt interessant també incloure aquesta vessant del món de la dansa o del món de la gimnàstica rítmica, perquè segurament, Sònia, que podràs aportar, doncs, molta informació i molts detalls al respecte, no, avui?
Sí, sí.
Doncs gràcies per acompanyar-nos avui. Abans, si us sembla, fem una miqueta de visió històrica, no?, el per què el 19 de febrer celebrem, o es commemora, millor dit, aquest dia. Però abans hem de dir, Damaris, que des de l'Ajuntament hi ha diverses activitats. Una d'aquestes activitats és aquesta entrevista, precisament, que estem fent avui a Ràdio Sant Andreu. Tindrem una formació el proper 25 de febrer, però ja tenim una activitat que ja s'està duent i s'està duent a Sant Andreu de la Barca en marxa en diferents escenaris: el complex esportiu l'11, Can Salvi i el Josep Pla, que són els que practiquen activitats esportives.
Doncs sí, durant la setmana del 10 al 16, els diferents complexos esportius de la ciutat han exhibit pancartes de la campanya Sant Andreu de la Barca, lliure de violències masclistes i LGTB-fòbiques, on les entitats esportives s'han fet fotos i vídeos, i avui es publicarà a l'Instagram de l'Ajuntament per donar visibilitat al compromís col·lectiu en la lluita contra qualsevol tipus de discriminació en l'àmbit esportiu.
Evidentment, si estem parlant del món de l'esport, són les entitats esportives que encara s'han d'implicar, no?, sobre aquesta causa, que de fet ja s'impliquen, que Sant Andreu de la Barca.
Sí, de fet, per aprofundir més en aquesta problemàtica, també s'han organitzat una xerrada que es titularà Esport contra gènere, contra què s'enfronten les dissidències de gènere a l'esport, a càrrec de la Valentina Ver.
Això serà el 25 de febrer, 11:15, 11:30, al complex esportiu l'11 de setembre. Qui és Valentina Ver?
Valentina Ver és exfutbolista, activista trans i divulgadora social. En el món del futbol ha format part de clubs com el Club Esportiu Europa, el Terrassa i el Futbol Club Levante, Les Planes. La seva retirada el 2022 va tenir un gran impacte mediàtic arran de la seva denúncia sobre la violència que pateixen les dones trans en l'esport. I l'any 2023 va publicar un llibre que es titulava La resposta a tot el que preguntaries a una tia trans.
També ha rebut diversos guardons, diversos premis. Ha reconegut la seva tasca, no?
Sí, per l'Ajuntament de Ripollet, per exemple, i condecorada als Premis T Estatals 2022 Data Sílvia Rivera per la seva tasca a la defensa i visibilització dels drets de les persones trans. A més, ha estat ambaixadora dels Jocs Taronja de 2023, un esdeveniment esportiu LGTBIQ+, internacional.
Doncs coneixerem el testimoni de la Valentina Berra a Sant Andreu Barca el dia 25 de febrer, 11:15, al complex esportiu l'11. Les persones interessades a assistir en aquesta xerrada poden fer-ho a través de correu electrònic.
igualtat@sabarca.cat.
Doncs igualtat@sabarca.cat, el correu electrònic per si voleu assistir doncs, en aquesta xerrada. I el fet de venir de coincidir el 19 de febrer al Dia Internacional contra la LGTB-fòbia a l'esport no és casualitat. El per què s'ha escollit aquesta data?
Doncs mira, va passar que hi havia un futbolista que es deia Justin Fasharu, que va néixer el 19 de febrer de 1961 a Anglaterra. I va destacar com a futbolista des de jove i va arribar a jugar en clubs de renom com el Norwich City i el Nottingham Forest. El seu talent el va portar a ser una de les grans promeses del futbol anglès, però la seva carrera es va veure afectada per la seva orientació sexual en una època on l'homofòbia era molt present en l'esport. A més de ser pioner en la visibilització del col·lectiu dins de l'esport, Fasharu també va ser el primer jugador negre en signar un contracte €1 milió quan va fitxar pel Nottingham Forest Football Club. I l'any 1990 es va convertir en el primer futbolista d'èlit a parlar públicament sobre la seva homosexualitat. Un acte de valentia que li va suposar el rebuig de companys, aficionats i fins i tot de la seva pròpia família. La seva trajectòria professional es va veure afectada per aquest rebuig i va passar per diversos clubs sense estabilitat. I el 1998 va ser acusat d'agressió sexual als Estats Units, un cas que la policia va acabar arxivant per falta de proves. Malgrat això, Fasharu es va suïcidar el 2 de maig d'aquell any deixant una nota on expressava el seu temor a no rebre un judici just, homosexual i negre. Encara avui, moltes persones LGTBI que es dediquen professionalment a l'esport continuen enfrontant-se a discriminacions, estigmatitzacions i, en alguns casos, a la invisibilització de la seva realitat. Aquesta situació no només afecta esportistes, sinó també entrenadors, entrenadores, aficionats i aficionades i altres persones vinculades al món de l'esport.
Doncs del Justin Fasciano, aquest futbolista que va dir públicament doncs, que era homosexual i que va patir tot aquest rebuig, finalment es va acabar suïcidant. Coneixem també altres exemples, no?, al món de l'esport.
Mira, hi havia la Billie Jean King, tenista dels Estats Units, junt amb Martina Navratilova, que el 1981 van declarar la seva homosexualitat en públic. I, per exemple, el Jakub Jakto, futbolista del Sparta de Praga, la Silvia Navarro, de la selecció espanyola de handball, el Danny Watts, pocs casos públics dins del món del motor, per exemple, i hi ha molts més, no?
De fet, avui, en aquesta entrevista, en aquest programa, avui ens acompanyen el Pancho de Aro i la Sònia Navarro, són més que coneguts a Sant Andreu de la Barca i volem, des de la seva versió del món de visió del món de l'esport o del món de la dansa i també de la gimnàstica rítmica, després d'aquesta presentació que hem fet avui, també volem que ells en diguin la seva, no? Perquè una de les preguntes que també farem avui és que hi ha aquest repte pendent, no?, erradicar la LGTB-fòbia en el món de l'esport i de com podem erradicar aquesta LGTB-fòbia, no?
Doncs l'esport encara arrossega prejudicis que fan que molts esportistes LGTBI ocultin la seva identitat per por a la discriminació. L'hostilitat en alguns entorns dificulta que se sentin segurs i recolzats. Per això és essencial promoure un esport basat en el respecte i la igualtat on tothom pugui desenvolupar-se sense por ni discriminació. L'hostilitat en alguns casos entorns pot fer que les persones LGTBI no se sentin segures ni recolzades dins els seus equips. Per això és fonamental fomentar un esport que realment sigui un espai de respecte i igualtat, on tothom pugui desenvolupar-se sense por ni discriminació.
Doncs Pancho de Aro, com deia, mestre de ioga, monitor de gimnàstica artística, actualment treballa a Complex Esportiu l'11 de setembre, des de fa doncs, 25 anys, no, Pancho?
Sí, bueno, todavía no, en agosto, hace 25 años.
Doncs 24 sí, anys i mig,
més o menys, no?
Sonia Navarro té una acadèmia de dansa, també és formadora de gimnàstica rítmica, fa 15 anys que
artística.
Té... Artística.
Sí.
Fa artística, gimnàstica artística, fa 15 anys que compta amb l'acadèmia que porta el seu nom, i també ens podrà dir la seva sobre aquesta qüestió. Pancho, Sonia, amb tot el que m'ha explicat, hem ficat en context el 19 de febrer, el per què es commemora aquest dia. Damaris ha explicat molt bé amb exemples com esportistes que han comunicat doncs, la seva homosexualitat, com és el cas del jugador de futbol que es commemora avui el seu dia, el que van haver de patir. Vosaltres heu conegut o heu patit aquest tipus de casos?
Bueno,
Pancho?
Mira, bueno, en mi caso, ¿vale? Y ya voy a hablar de mi caso personal, ¿de acuerdo? A ver, realmente yo no he sufrido mucho, ¿sabes? Insultos y esto sí, ¿no? Típico Mari, bueno, no lo voy a decir, pero ya sabemos, ¿no? Por dónde voy. Claro que me lo han dicho muchísimas veces. Pero ¿qué pasa? Yo tenía una buena solidez familiar, ¿sabes? Que luego después, si queremos, vamos por ahí, ¿eh? Dejando el final, a dónde podíamos, ¿no? Erradicar eso. Realmente, mi madre y mi padre, ¿no? El caso mío, desde pequeño siempre nos han abierto la mente en este sentido de que hay chicos que le gustan chicos, chicas que hay chicos que quieran cambiarse el cuerpo, etc, etc, etc. Entonces, claro, como yo tenía esa base fuerte, pues no sufría, ¿no? El bullying, que se podría decir, porque me insultaran, ¿vale? Y encima, al ser gimnasta, ¿vale? Porque yo empecé con 11, 12 años, que es cuando tú un poco empiezas a ver, ¿no? Esa parte de la sexualidad, bueno, por lo menos en mi época, ahora no sé si ahora están más adelantados. Entonces, la gimnasia me ayudaba mucho a canalizar esa energía, ¿vale? Y entonces, claro, como es un deporte que te pone tan fuerte, ¿sabes? Lo que te digan los demás, más la base sólida que tienes en la familia, que por eso luego acabamos hablando de eso, yo no he sufrido realmente bullying. Y luego tenía mucha gente a mi alrededor que me protegía, súper protegía. Pero entiendo que sí, además lo he visto, ¿no? Fuera, como si ha pasado. Y en concreto, en este ámbito de la gimnasia artística, se veía mucho, porque yo, por ejemplo, era el único chico que había entonces en aquella época. No había. Luego, más tarde, empezaron a venir uno o dos. Pero bueno, claro, habían, no sé, 30 niñas, por decirte algo, ¿no? La diferencia era grande.
Pero una pregunta, ¿había gimnasia artística masculina?
No.
O sea, ¿no habían aparatos?
No habían aparatos, claro. Yo hacía un poco lo que era la femenina, ¿vale?
Por eso, entonces ya han empezado mal en el poli porque no había gimnasia
Claro,
masculina.
En esa época no había gimnasia. Primero que es que no teníamos ni siquiera chicas, a lo mejor el potro, porque no había material en aquella época, ¿vale? Ya no solo ni siquiera en la femenina. Pero bueno, eso es otra historia. Pero en sí, yo es lo que he podido vivir, es eso, insultos y tal. Por ejemplo, a mí nadie me ha levantado la mano, ni se le ocurre. Claro. ¿Sabes? Pero claro, no todo el mundo a lo mejor ha tenido esa infancia o no sé, cada persona es un mundo.
Has apuntat una cosa important que després ampliarem, el tema de l'entorn familiar, que és molt, molt important. Sonia, en el teu cas, experiències que has pogut viure sobre aquest tema. I comentava Pancho que era l'únic nen, en el teu cas, de la dansa, la majoria són nenes, però evidentment, des d'aquí sempre ho has comentat moltes vegades, que això que reclames, no? que els nens també s'hi apunten, que no passa res.
Yo he hecho incluso clases gratis para los niños, para hacer un grupo solo de niños, y no hay manera. Sí que empiezan, ¿eh? Pero luego dejan de venir. Preguntas a los padres, dicen es que le llaman maricas, porque van a bailar, se ponen a bailar, y no, o sea, hay alguno que sigue porque le da igual, porque lo sabe que es, y lo lleva bien, igual que ha dicho, seguramente tener una familia más estructurada, sí. Pero la mayoría no, pero es que son los padres ya que vienen y se dicen si la próxima es niña te la traigo, y digo si es niña no me lo puedes traer a la escuela, si es que el niño lo juntaremos a fútbol. Entonces, y son gente joven, son gente que no llega a 30 años, son padres, los padres son muy jóvenes. Y luego hace un año, ¿te acuerdas el profe de hip hop que le pasó el fin de año que salió? La paliza que le metieron.
Claro.
Tengo un profe de hip hop, bueno, salió en todas las televisiones y todo, Víctor Novo, salió que le habían, en fin de año, fue a pedirle fuego a un chico y tal como se giró, le llamó maricón y le insultó. Bueno, y salió en la tele con toda la cara destrozada, porque también iba bailando y se veía que era bailarín. Entonces, no sé.
Respira.
Sí, no, es que no sé, el problema, yo creo, yo como llevo dando clases desde que tengo 16 años, tengo 48, he tenido siempre niños, pero siempre el mismo problema, que lo dejan, empiezan a lo mejor con 7 o 8 años, cuando tienen 10 o 11 lo dejan. Porque empiezan
claro,
ya...
Claro, porque ahí es cuando empieza, lo que os he dicho, ¿no? 11, entender, 12...
No, y empiezan a entender también que... y también el carácter de los niños cambia, o sea, los niños no son santos, entonces... A los 11 ya empiezan a meterse con... Con 8 años te dicen algo y dicen, se voy con mi madre. Pero con 11 ya te quieres defender tú solo y por no pasar por ahí, dices, mira, me borro. Claro. ¿Sabes?
Per tant, aquesta situació, que l'has viscut fa molts anys enrere, la continues vivint actualment.
Sí.
Además, totalmente de acuerdo. Porque ya es lo que hemos dicho. Bueno, abordo el tema ya de madre y padre. Madre y padre o educadores, porque hay niños que están en otros sitios. Uh-huh. Claro, si ya desde la base, desde pequeño, cuando los niños empiezan un poquito a crecer, tú tienes que ir explicándole un poquito cómo funciona esto, ¿vale? Te puedes enamorar de un niño, te puedes enamorar de una niña. Cuando sean más grandes, puede ser que tu sexo no te guste. Tú, además, un padre sabe, va viendo cómo el hijo va creciendo, ¿sabes? Pero claro, si ya desde los padres... Por ejemplo, están en casa comiendo, ¿no? Y ya los niños van escuchando. No, esto es de niña, no, esto es de niños.
O ver en la tele, es también de otro.
Claro,
es que mariconazo.
Claro, hay muchos input
y los niños
fuera.
Al lado. O sea,
claro, entonces es muy difícil, vale, bastante, decirle que el niño consiga realmente decir, no, pero es que, hostia, no tiene... Pero es que igual que con la racial. Tú eres negro, tú eres gordo, tú eres flaco.
Discapacidad.
Tienes los ojos bizcos, sí. Podemos decir aquí. Pero volvemos a lo mismo, porque no es lo normal. ¿Qué es lo
pero
normal?
De pequeña yo me ponía a jugar a fútbol y a mí a veces se ponía algún niño así, pero yo jugaba. Pero nunca ha venido un niño a jugar con nosotras.
Mm.
Hétero, quiero decir.
Ya. Yeah. Sí.
Es como que no.
I creu, Sònia, per exemple, ara parlant del tema de la dansa. Hi ha vegades, a través de la cultura, a través de pel·lícules, a través de cançons, a través d'obres de teatre, hi ha una pel·lícula que segurament tothom li vindrà al cap, que és Billy Elliot.
Billy Elliot és...
Que també es va fer un musical,
sí.
On també va haver representació de Sant Andreu de la Barca en aquell
sí.
musical
sí.
De la teva escola, eh, Sònia?
La Nayara i la Elsa, que tenien personatge i tot, eren molt mones.
Per tant, hi ha aquesta pel·lícula que val la pena, que si no l'heu vist que veieu aquesta pel·lícula
perquè
tot això que estem tractant en el dia d'avui està reflexat molt bé en aquella pel·lícula i a l'obra de teatre.
Todavía
també,
hoy es así.
Exacte.
La pel·lícula tiene como 20 o 30 años y...
Y además, en la película hay un momento en el que él se disfraza de niña, ¿os acordáis?
Y el par le mete una...
Claro, que... Mira, yo os voy a explicar una anécdota porque esta mañana me he acordado de ella. Yo me acuerdo cuando yo tendría, pues... 7, 6 años, me juntaba mucho con una prima mía y íbamos a su casa y ella tenía, recuerdo, un disfraz de gitana azul con los volantes blancos. El disfraz tanto se lo ponía ella como yo, y a lo mejor era una ceremonia que estábamos toda la familia allí y nosotros salíamos de la habitación disfrazados. Nuestros padres, los padres se reían, aplaudían, ¿sabes? ¿Tú crees que eso puede ser sería lo ideal? No es que yo haya vivido en una familia
olvídate.
Pero, ¿sabes? Yo creo que la historia está ahí. Bueno, no soy padre y tampoco me puedo... Pero hemos criado mucha gente.
Sí, claro. No somos padres, pero yo...
Es que hemos criado muchos niños.
Sí, yo he crecido. Yo desde los 16 años tengo 48 y doy clases de niñas de 3 años hasta niñas de 60.
Así y todavía que nos vamos haciendo más grandes, seguimos aprendiendo, ¿eh? Porque no es fácil, ¿eh? Porque lo tienes tan metido dentro, ¿sabes? Porque está en todos lados, ¿sabes? Divide... que és difícil.
Per tant, Sònia, quan et trobes en aquests casos, intentes convèncer els pares a que el nen serveix, que el nen pot tenir un futur professional molt bo, o simplement el nen li agrada ballar i per tant és la seva passió i ha de continuar, sigui o no, o aconsegueixi una carrera professional o no, que saps que és complicat, que no tothom hi arriba, no?
Digo, está la que llega y me dice, mi niña quiere hacer reggaetón. Digo, tu niña tiene 7 años, porque no empieza por ballet o psicomotricidad. Pero es que le gusta el chumba chumba. Digo, ¿tú la has puesto alguna vez, no sé, el lago de los cisnes? Incluso Barbie, cuando hace la bailarina. Tanto a los niños como a las niñas. O a un niño bailarín de clásico, o sea, un chico, ¿vale? No, es que eso no le gusta. Digo, no, que no le guste, que no se lo has puesto. Porque al niño le va a gustar lo que a ti te guste. Es pequeño y adoran a los padres.
Eso está guay lo que acabas de decir. Vale. Bueno, perdona.
No, sigue.
¿Seguro?
Seguro.
Vale. Claro, realmente cuando nosotros somos pequeños, y esto está demostrado, tus padres son dioses. O sea, claro, los dioses los tengo aquí, ¿no? La madre y el padre. Claro, lo que ellos dicen es Dios también. Claro, si mi padre dice, que eres un maricón de mierda, ¿vale? Claro, el hijo que dice, ah, que él es un maricón de mierda porque se pinta los ojos, no sé, tal, pues ya está, pam, 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 y los hijos lo absorben todo de pequeñitos como esponja.
Claro.
Como esponja.
Y como si le dice el niño, mira, va pintado, ¿te gusta? Ah, pues sí, papá, pues mañana te pintas tú.
Y no le das importancia. Claro, es que es, en si realidad es fácil. Es fácil, pero claro, lo primero somos nosotros los que tenemos que cambiar. Nuestra mente, nuestra manera de pensar. Bueno, nosotros que estamos metidos ahora en el yoga, ese es ya un paso evolutivo mucho más grande, donde ya la persona es lo que es. Da igual.
Por eso es tan importante los referentes, ¿no? Que no tan solo
claro,
padre, madre,
profesor,
etcétera,
sí, perdona.
Pero también, ¿no? Instructores, profesores,
claro,
medios de comunicación, todo el entorno, porque son inputs, ¿no? Que pues niños y niñas van recibiendo.
Claro.
Y sí que es verdad que, claro, en casa es algo súper importante.
Importantísimo.
Que vas a
Tú ves a tu madre cuando eres pequeño. Ah, mi madre dice que esto es bueno seguro, ¿sabes? O mi padre, ¿sabes? Pues ya está. Y tú escuchas conversaciones a veces en cualquier sitio y el niño está pegado ahí, aunque tú no te creas, está pegado. Y tú estás cascando lo más grande de la tía aquella porque se va con otra tía, bueno, ya sabemos por dónde va. El mundo, esto está así.
Y a lo mejor, aunque tú lo estés diciendo con maldad,
no,
lo estás haciendo cachondeo, pero es irónico, pero el niño no entiende la ironía.
No, es pequeño.
De fet, Damaris, l'educació i la sensibilitat són eines importants per al canvi, no? En aquest cas, del tema que estem tractant en el dia d'avui. Estem fent aquest programa especial del Dia contra la LGTB-fòbia en el món de l'esport, tot i que avui també hem afegit esport i el tema de la dansa, que també creiem que eren dos punts sí, molt, molt importants, i sobretot comptar amb Pancho de Aro i amb Sonia Navarro.
Sí, bueno, precisament com la Sonia Navarro és una persona no coneguda a la ciutat perquè té l'Acadèmia de Dansa, doncs era important convidar-la, i el Pancho també és un personatge conegut. Doncs sí, una de les formes més efectives de combatre la LGTB-fòbia en l'esport és a través de l'educació i la sensibilització, com dèiem, no? I cal trencar amb estereotips i prejudicis mitjançant campanyes i programes formatius que promoguin la comprensió i el respecte cap a la diversitat. Els clubs, federacions, institucions esportives tenen un paper clau a l'hora d'impulsar polítiques inclusives, així com els ajuntaments, com és el cas de Sant Andreu. I precisament una de les coses amb les que m'he avançat és que ara estem fent aquest programa de ràdio, estem fent formacions, estem fent campanyes que fa pocs anys no existien. I són aspectes positius que cal destacar, també.
Hem parlat de l'educació, que és molt, molt important, aquesta educació que rep des de ben petits, que és molt important per formar-nos i sobretot per obrir els ulls, no?
Sí.
Però vosaltres, en el vostre cas, què podem fer nosaltres per erradicar aquesta LGTB-fòbia? Teniu eines, teniu
Mira,
idees...
Nosotros te voy a enseñar ahora una herramienta que tenemos. La Sonia y yo tenemos un Instagram y somos una familia, un matrimonio. ¿Vale? Y tenemos un hijo que es un gato. ¿Por qué no? ¿Me entiendes? O sea, y ahí en este formato que hacemos, ¿vale? Que es de Instagram, nosotros lo que hacemos es lanzar todo eso, ¿vale? Que realmente no hay que dividir, ¿sabes? No, no, todo lo contrario. Todo es válido. ¿Por qué tu familia sí es esta? Que tienes dos hijos, el padre y la madre, la Sonia y el Pancho. Yo, maricón, ella no. Bueno, para que nos entendamos, ¿no? Y tenemos un gato que es un hijo. ¿Y cuál es el problema? Somos una familia, ¿sabes? Con un poco de humor, ¿eh?
Todo claro, esto. Claro.
Eso es importantísimo, el humor.
Bueno, sí, es que yo creo que tiene que ver la persona como persona,
Dios.
No como otra cosa, ¿sabes? Como,
claro.
Como la persona que es. Igual un... Es que voy a decir una tontería y no quiero.
No, dila.
No voy a decir. Pero bueno, tengo una anécdota. Bien, que yo tengo un alumno que tiene 10 años, se llama Neil. Pues salió un casting para hacer un anuncio con la Aitana, la cantante, de su muñeca, de la muñeca Aitana. Y yo dije, buscaban a un niño y yo decía, bueno, a ver, ¿qué hago? Porque es un cuchillo de doble hoja.
Sí.
Que salga el anuncio, el niño le da igual, el niño tiene unos padres maravillosos, el niño sabe todo, es súper inteligente, fue al anuncio, grabó con la muñeca, jugó con la muñeca y luego salió la Aitana.
Wow.
¡Oh, Aitana! No sé qué. El niño súper feliz. Digo, cuando salga el anuncio, Dios mío, que la gente no se pase con él. Oye, lo han respetado mucho, sobre todo delante mío y en mi escuela, o sea, el niño quiere hacer más casting, sea de lo que sea, o sea, le gusta. Entonces quiero decir que ha hecho un anuncio de muñecas. Y para mí es un orgullo.
Hombre, una aleluya.
Claro,
una aleluya.
Claro. ¿sabes? Entonces, eso. Que
aquesta experiència pot servir d'exemple també, no?
Sí. És el que te digo. Jo pongo el anuncio y digo, pares, claro. ¿No? En cambio, había otro niño que lo tenían que hacer para una serie, no sé, Pulseras Vermelhas, que eran de niños malitos, ¿no? Uh-huh. Digo, mira, buscan a un niño, les ha gustado tu hijo, pero tenías que pelarlo. Decía, no. Digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no, pobrecito? ¿Pobrecito qué? O sea, tienes que decirle que es una cosa buena, que se va a poner el papel de unos niños que están mal. O sea, y para que sienta un poco... Porque si tú le dices que eso ya es raro, cuando él ve a un niño, claro, sin pelito, se va a decir, uy, lo va a señalar.
Muy bien.
Y me da mucha rabia porque yo a Samar le hubiera dicho, pues mal. O sea, no puedo juzgar, ¿no? Pero yo creo que ese niño tiene que haber hecho esa película, esa serie. Mm.
Perquè ara vosaltres dos esteu donant eines, no? O idees. Però vosaltres, quins recursos creieu vosaltres que necessiteu? Els professionals, per exemple, del món de l'esport, com és el teu cas, o professionals del món de la dansa, com és la Sònia Navarro. Quins recursos vosaltres creieu que necessiteu vosaltres?
Recursos, prácticamente sería este, ¿no? Que, pero es que tú, los recursos que tú tienes cuando tienes a un grupo, los tienes, no te hace falta nada, ¿vale? Con la palabra ya le vas diciendo, con el gesto, si vas viendo que los niños están haciendo cosas, bueno, pues lo vas diciendo. Pero es que la solución está donde lo hemos dicho antes, ¿vale? Yo recursos pediría más. Más información, ¿no? O pues que tampoco. Es que el problema es el otro. Es que yo lo tengo tan claro.
¿Sonia?
Yo creo que compartimos, por lo menos Sonia y yo, lo tenemos clarísimo. Porque ¿por qué? En unos niños pasa y en otros no. Claro, tú coges a los padres o a los educadores y la respuesta te viene inmediatamente. En cero coma. Haz así, fum, y dice, ah, ya está. Es por esto, 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 esto.
¿Sonia?
Pues yo, es lo que llevo diciendo desde 2019, estoy intentando ir al ayuntamiento, hacer instancias y todo para que me dejen ir al colegio y enseñar lo que es la danza. No es lo que es la tele, videoclip de Maluma y el pijama y los cuatro. Y rollo. No, eso no es danza. La danza es mucho más.
Disciplina.
Disciplina, sentimientos, sensaciones. Claro. Es eso, la danza. La danza es interpretar la música.
Y,
o no, o sin música. Es transmitir con el cuerpo. No es solamente poner, ¿sabes? Entonces yo lo que he ido al ayuntamiento varias veces a pedir por favor que me dejen ir al colegio y ofrecer clases de danza de niños de 3 años, actividades que puedan organizar desde el AMPA, no sé, ir al instituto y decir que no pasa nada por bailar y ser un niño. O sea, que es más... Si lo prueban, van a sentirse súper bien. Porque una vez bailas a tu rollo, sueltas un... No sé qué se suelta, pero...
Endorfinas, ya te digo.
Eso, a tope. Y seguramente... Yo estoy segura que en su casa se ponen a hacer polvo y se ponen a bailar.
Claro, en el cuarto cerrado.
Claro, porque eso es buenísimo. Y nada, eso, dar la posibilidad a los niños que hagan la clase y los padres que estén delante.
Davaris, des de l'Ajuntament, una altra eina més, eh? Tenim el SAI, el Servei d'Atenció Integral.
Doncs sí, recordar-vos que Igualtat de l'Ajuntament compta amb el SAI, que és el Servei d'Atenció Integral, no només per donar suport en casos de violència o discriminació, sinó que també sensibilitza la societat, promou el respecte a la diversitat i ajuda a construir un municipi més inclusiu.
Gràcies.
Per persones i també per les persones interessades i també pel seu entorn i les famílies.
Com podem contactar?
Doncs podeu contactar al mail d'igualtat@sabarca.cat, al telèfon de l'Ajuntament, que és el 936356400 i l'extensió 347, que és la meva, de Maris López. I ara per WhatsApp també és a l'Ola Sant Andreu, que és el 629707306 i el número 4. Allà us trobareu amb el número 4, que és el d'Igualtat i LGTBI. I bueno, primer és com una part robotitzada i després apareixem les tècniques del SAI i el SIAT, que és el Servei d'Atenció a la Dona.
Doncs la Sònia Navarro i el Pancho Diarra anaven apuntant, eh? Han apuntat al telèfon, correu electrònic, per tindran una eina més, en aquest cas, per total de difondre. Pancho Diarra, Sònia Navarro, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest programa especial, no? Com a representants, no? Hem parlat sobre aquesta qüestió, el dia contra la LGTB-fòbia en el món de l'esport, que hem afegit la dansa, com dèiem abans, i volem agrair també, com sempre, com és habitual, doncs cada mes, la de Maris López, que és la tècnica LGTB a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per haver-nos proporcionat tota aquesta informació. ¿Volies dir alguna cosa,
sí,
Pancho? Sí,
sí.
Perquè veig aquí amb la mà aixecada.
Perquè ara que m'has preguntat lo de un refuerzo, ¿no? Decías, uh-huh. Claro, yo me he quedado un poco en blanco ahí, pero después he recapacitado. Hay una cosa muy importante que creo que sería bueno, no solo para los niños, para los adultos también, la autoestima. Uh-huh. Si conseguimos
seguridad.
Tener una buena autoestima sobre ti mismo, da igual, te dirán perro o no, lo que sea, ¿vale? Uh-huh. Cualquier insulto. Tú estás tan fuerte que te da igual. Y el deporte y la danza y todo esto ayuda a que tú estés fuerte. No solo físicamente, internamente. ¿Eh? Porque entonces lo que te puedan decir te resbalará. Y más encima, los padres también tienen un buen índice de autoestima. Claro, porque si no, es que volvemos al mismo punto. La raíz es lo más importante. Y ya está, solo eso.
Doncs gracias. Jo crec que és una bona manera per finalitzar aquest programa, no, Damaris?
Sí, sí,
amb l'autoestima ben alta,
gràcies,
no?
Sí, claro. És superimportant. Sí, l'autoestima i el teu entorn.
Exacto. Mm.
Doncs Pancho, Damaris, Sònia,
gràcies.
I fins la propera.
Gràcies.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
Continuem amb la ronda d'entrevistes de l'espai de portaveus a Ràdio Sant Andreu i ens acompanya el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Sant Andreu de la Barca, Juan Pablo Vías. Amb ell analitzarem l'actualitat política local. Molt bon dia, Juan Pablo Vías.
Bon dia, Jordi.
Benvingut en aquest espai de portaveus, el primer d'aquest any 2025. La primera pregunta que estem fent també a tots els portaveus, com es presenta aquest 2025 per part del PSC?
Doncs com encarem tots els anys, amb moltes ganes, amb molta il·lusió, amb molta empenta, amb un projecte de futur que estem definint amb aquesta energia que et dona doncs, l'estima pel teu poble, que és el que ens mou els socialistes de Sant Andreu de la Barca, i intentar dins del nostre àmbit doncs, ajudar a que la ciutat millori. Per tant, encetem un any amb moltes ganes, amb molta il·lusió i amb tota l'energia del món per estar al costat de la nostra gent, de la nostra ciutat, i fer que Sant Andreu sigui el millor lloc per viure.
Quins serien els principals objectius, en aquest cas del seu grup, del PSC per aquest any?
Nosaltres estem fent una oposició, doncs creiem que és respectuosa, creiem que estem fent crítica sobre l'acció de govern, que és el que ha de fer l'oposició, fiscalitzar l'acció del govern, i crec que ho estem fent d'una forma molt neta, sense entrar en altres tipus de crítiques, jugant d'una forma clara, nítida, i valorant i exigint al govern doncs, que faci les coses bé. S'han vist exemples en els quals doncs, la nostra acció ha suposat millores per a la ciutadania, com és el cas de la Zona Blava. Per exemple, doncs, aquestes al·legacions que van presentar sobre el projecte del govern que s'equivocava des del punt de vista que només comptava amb una aplicació per pagar, doncs això ha fet les nostres al·legacions, també va fer un altre partit, però les nostres al·legacions doncs, han provocat aquesta rectificació del govern i per tant tenim una Zona Blava molt més oberta a tothom i que tant gent de totes les característiques, aquells que no volen doncs, aplicar o el seu o adjuntar les seves dades bancàries i personals a una aplicació per pagar, o aquells que no tenen capacitat o que doncs, pateixen la bretxa digital, doncs ara podran utilitzar la Zona Blava amb els parquímetres. Ens hagués agradat que això no hagués sigut necessari fer al·legacions. Nosaltres ja vam plantejar en el ple en el qual es van aprovar, van dir, us esteu equivocant, esteu atentant contra la protecció de dades, retireu el punt, el discutim, i el govern, amb aquesta actitud que té una miqueta doncs, superba, en molts moments va dir, no, vostès ja poden al·legar, ja tenen el seu temps d'al·legacions. Ho van fer, i tot i que després al ple van intentar amagar-ho amb un joc de paraules, doncs van haver de rectificar, perquè aquest govern no volia posar parquímetres i havia dit per activa i per passiva doncs, que només seria una aplicació. Fins i tot van menystenir el percentatge de gent gran que viu a Sant Andreu de la Barca. Recordo el regidor, el senyor Llançana, dient que això era una part molt petita, o fins i tot l'alcalde dient que qui volgués utilitzar la zona blava que la utilitzés, que ningú estava obligat, no? Això, doncs, en el ple va fer que es rectifiqués i nosaltres satisfets, però amb el diàleg previ això no hagués estat necessari, que és una cosa que també és un dels objectius nostres, que el govern municipal, més enllà de diferències ideològiques, comptin amb les idees i l'experiència socialista i que ho facin. Nosaltres sempre tendirem realment la mà i el que volem és que Sant Andreu estigui millor, i tant de bo aquestes actuacions siguin de consens previs a aprovar els punts i no a posteriori.
De fet, vostè, en l'article mensual que publica a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, vostè assegura tenemos un gobierno que no gobierna y que se comporta como si fuera oposición.
Sí, això, i això m'ho diu molta gent, perquè en moltes ocasions no estan fent bé les coses i un govern no pot generar més problemes, ha de solucionar els problemes. I a banda d'aquesta inoperància, però hi ha moltes accions de cosmètiques de caire estètic, però en què està millorant Sant Andreu? En què està millor? Estem millor en els àmbits importants? No. I a la mínima que hi ha una crítica, al centre de la crítica d'ells no és rebatre amb arguments el que diem nosaltres, sinó atacar-nos a nosaltres. Amb la qual cosa es dona la casualitat, o la curiositat, millor dit, que ens trobem amb un govern que està fent oposició a l'oposició. Escolti, vostès han de governar, governin, prenguin decisions. Nosaltres hem de fiscalitzar aquestes decisions en base a que siguin positives, no a criticar per criticar. Hi ha molts casos, i jo també ho dic a la gent que ens diu sou massa crítics. La majoria dels punts dels ordres dels dies de tots els plens municipals nosaltres els recolzem, perquè en considerem que són bons per a la nostra ciutat. Fins i tot amb procediments fets d'última hora, d'urgència, que tenim la informació que tenim, però escolta'm, si és necessari, ho fem. I ells, a la mínima que hi ha una certa discussió, és l'atac, el que vau fer vosaltres, el que vau deixar de fer, és que no sé què, és que no sé quants. Per tant, a mi em sembla molt curiós. Un govern ha de governar, hi ha de prendre decisions, hi ha de solucionar les coses, que per això estan. I a més, doncs, ells utilitzen la retòrica, fins i tot han arribat a dir-nos que nosaltres els hi hem de proposar. Si vostès volen que nosaltres proposem coses, deixi'ns governar nosaltres. Ja les proposarem. És com els conceptes de ciutat, Jordi. No tenen projecte de ciutat. No tenen projecte de ciutat. On estan aquelles coses que van prometre? Perquè van passant els dies i cada vegada el percentatge d'incompliment de les seves promeses electorals és més i més gran. On està el gran soterrament de la ciutat? On està? Quins passos han fet? On estan projectes grans que van dir, com per exemple, jo que sé, l'Ateneu Jove, quins passos s'han donat? I a més, em diuen una cosa, perquè ells fan moltes reunions i a nosaltres ens arriben també les coses, perquè són veïns i veïnes i van explicant projectes de ciutat suposadament seus que són nostres. És que això és genial. O sigui, l'altre dia em deien, no, és que tenen un projecte que és el de la ròtula. De la ròtula és un projecte socialista presentat pel grup municipal socialista i pel govern socialista al març de l'any 2023, que és un projecte de desenvolupament de tota l'entrada a Sant Andreu de la Barca, que és un projecte que suposava doncs, fer nou usos en aquesta entrada a Sant Andreu de la Barca, que suposava la construcció de molts pisos de protecció oficial. Aquest és un projecte encetat pel govern socialista que en el seu moment l'actual alcalde va dir que era fum. Aquest fum s'ha convertit en el seu projecte. Manca d'idees. I et dic això i et podria dir molts més. Estan parlant de l'escola Bressol. La nova escola Bressol, el nou concepte de l'escola Bressol és socialista. El van posar en marxa nosaltres. I no, és que això no es pot rebatre, perquè hi ha imatges, hi ha notícies, hi ha presentacions. Per tant, aquesta manca de projectes de ciutat és realment alarmant.
Ara que vostè ha fet referència, no?, a aquesta crítica de part del govern a l'oposició, com vostès governaven, també es produïa en algunes ocasions aquesta crítica. No,
no, no, no, no, no. Si tu veus bé les coses, nosaltres que en fèiem govern no atacàvem a FEM Sant Andreu o a Esquerra Republicana o ens defensaven en els plens com tothom ha de defensar-se davant l'atac. Però nosaltres no perdíem temps en estar pendents de l'oposició, i ells sí que ho fan, ells ho fan perquè és la forma d'amagar, doncs, la seva poca habilitat en la gestió.
En aquest article vostè diu: nosotros somos una oposición que trabaja con vocación de gobierno.
Sí, som un govern, som un partit de govern. El Partit dels Socialistes de Catalunya en general som un partit de govern. Ara afortunadament estem a la Generalitat de Catalunya amb una molt bona feina que està fent Salvador Illa. Estem al govern d'Espanya a través del PSOE, i molts municipis de Catalunya, i entre ells els més importants, són socialistes. El Partit dels Socialistes és un partit municipalista, és un partit que coneix de primera mà, doncs, les necessitats de les ciutats, i per tant clar que tenim vocació de govern i estem preparant un projecte de ciutat que sigui rotund, que sigui atractiu i que ens permeti continuar millorant Sant Andreu de la Barca d'aquí un temps, si la ciutadania, que estic convençut que ho farà, ens dona confiança. Som un partit de govern i el que volem és governar i treballar i millorar Sant Andreu de la Barca.
Per tant, vostès ja estan amb la mirada posada en les eleccions d'aquí 2 anys?
Nosaltres estem mirant que Sant Andreu millori, i està molt clar que amb aquest govern no millora, i per tant hem d'intentar i hem de fer un projecte atractiu perquè la gent, doncs, vingui a un projecte que realment millori Sant Andreu, que tingui un projecte de futur, que tingui idees. Nosaltres estem fent ara una reflexió, primer captant les idees i l'opinió de tot el teixit social, cultural, econòmic de Sant Andreu de la Barca, per saber com està la ciutat i què volen de futur, i a partir d'aquí configurarem un projecte amb idees, amb accions i amb línies estratègiques, perquè hem de pensar un Sant Andreu del 2030 i més enllà del 2030, i hem de buscar solucions a les problemàtiques que tenim en l'actualitat, i s'ha d'actuar d'una forma ferma i clara i amb resultats, perquè si no ens quedarem enrere i Sant Andreu no pot perdre temps.
Aquesta reflexió que ara vostè està comentant de que estan fent i que faran, doncs, properament, la van fer abans de les eleccions del 2023?
Nosaltres sempre estem treballant en millorar Sant Andreu de la Barca. Una altra cosa són el recolzament o no de la ciutadania. Això depèn de molts factors, i crec que ho hem parlat aquí moltes vegades. No crec que tingui a veure la configuració d'un projecte de futur amb una qüestió antiga. Clar que nosaltres teníem ja moltes idees. Mira, de fet, m'acabes de donar la raó, no? Molts dels temes que ells estan venent ara com seus són els temes que nosaltres proposàvem abans de que tancar l'anterior legislatura. Perquè que ara l'alcalde vagi dient que la ròtula és un projecte de futur, és un projecte nostre. Per tant, sí que estàvem treballant i posant bases del Sant Andreu del futur, cosa que ells no estan fent.
Ha parlat vostè de mà estesa al govern. Qui li proposaria? Quins serien...
Que escoltin.
Quins reptes creu que hauria d'afrontar el consistori aquest 2025? Ha parlat ara que escoltin.
Que escoltin, perquè no escolten. O sigui, el diàleg és diàleg. Ja ho he dit diverses vegades aquí en aquest programa. El diàleg no és que jo parlo i tu m'escoltes. Això és proximitat, però no és participació. O sigui, la participació és escoltar el que et diu l'altre i que el que digui l'altre tu l'incorporis en la millora que ha de beneficiar a tothom. Per tant, que escoltin, qualsevol projecte important per la ciutat, que ens escoltin, que ens demanin la nostra opinió. Tenim experiència, tenim regidors que han estat en el govern, també tenim regidors que no, però i que tenen idees. Per tant, que ens escoltin, que nosaltres sempre ens proposem, mira, els hem proposat moltes vegades ajuntar-nos per parlar de la plica d'escombraries. De la zona blava li vam dir que comptés amb la nostra experiència. Tampoc. Hi ha molts temes de ciutat que són reptes importants. Per exemple, les dades de la seguretat ciutadana. Han augmentat les dades de criminalitat un 7%. Escolteu, per què no seiem tots els partits polítics? Per què no fem una ronda d'opinions? Per què no diem com afrontem aquesta situació? Quins mitjans es poden emprar? Quines són les perspectives de futur? Per tant, que totes es manifesten el fet de que ens escoltin. I perquè nosaltres ajudarem. I de veritat és una mà estesa honesta i sincera. Perquè és molt més maco treballar des de la positivitat, no? I a nosaltres ens agrada treballar des de la positivitat. I de fet, fem una oposició des de la part positiva. Perquè fem una oposició del que ells fan, en aquest cas, o deixen de fer. Per tant, estem validant, en aquest cas, fiscalitzant la seva acció. No estem entrant en altres temes, ni com ells feien quan estaven en l'oposició, altres estratègies en altres llocs, a xarxes socials, a intentar doncs, tacar noms. No, nosaltres no estem fent això, nosaltres ens estem cenyint a la seva acció de govern i els estem dient que no ho estan fent bé. I, de fet, la gent ja ho veu. La gent ja ho veu.
Sí que estan fent servir vostès també a les xarxes socials.
Clar, estem fent servir xarxes socials per informar. Però el 95% de les informacions que nosaltres fem són positives sobre la nostra acció. No fem una crítica per crítica. Evidentment que les xarxes socials s'han d'utilitzar.
Home, i de criticar el govern.
Sí, clar, evidentment. És que és la nostra feina.
Evidentment.
És que la seva feina, és com els mitjans de comunicació, també han de ser crítics, no? Amb el govern. No només amb l'oposició. Els mitjans de comunicació han de ser crítics amb tothom, no? Nosaltres hem de ser crítics si creiem que això no està bé i ho diem. I és la nostra feina. La seva feina és governar. No és criticar l'oposició, que si ho volen fer que ho facin. Escolta'm, cadascú, quan un ha fet tota la vida una cosa, jo sé que és difícil deixar-ho, ¿vale? Però ells que facin el que vulguin, però que governin. I nosaltres el que hem de fer és fiscalitzar la seva acció de govern perquè sigui positiva per tots.
El que comentava abans, vostès també ho feien, aquesta crítica. Vull dir que
forma part també
de la política. No?
Jordi, si tu dius que nosaltres fèiem el mateix nivell de crítica amb ells, m'ho has de demostrar. I no és així, perquè és nosaltres, i jo he estat al govern els últims 8 anys, no fèiem aquesta oposició a l'oposició que fan ells. Això ja t'ho dic, perquè nosaltres ens centraven en governar, en fer les coses. De fet, no contestàvem moltíssimes coses que feien ells. Per tant, jo crec que la diferència, i això la gent ho sabrà, és bastant important entre la crítica que nosaltres fèiem a l'oposició i la que fan ells estan al govern.
Han renovat l'executiva de la Joventut Socialistes. Pablo Pérez serà el primer secretari, Irene Monge, secretària d'Organització, i Rocío Pérez, la secretària de Formació. Com valora aquests canvis i quins són els objectius?
La Joventut Socialistes són molt importants, és una organització que forma part del partit però que té la seva pròpia autonomia i per tant pren les seves decisions. Va haver una assemblea, es va triar la nova executiva i jo doncs, veig gent amb moltes ganes, amb molta il·lusió, amb molta empenta i content. Vaig participar, vaig assistir doncs, per donar doncs, el nostre suport com a partit i sí que crec que faran una molt bona feina entre la gent jove de Sant Andreu de la Barca i també per fer atractiu el projecte socialista.
Darrerament hem assistit a l'anunci de tancament d'empreses que afecten els santandroencs i les santandroenques. Tenim dos clars exemples, Eurohueco i RDM Group. Quina és la valoració del PSC?
Nosaltres estem al costat de les empreses, en aquest cas dels treballadors i les treballadores, no? Hem d'intentar lluitar perquè doncs, aquestes empreses continuen la seva activitat, tot i que en algun cas és més complicat. Estem en contacte també amb els comitès d'empresa. Eurohueco doncs té una situació encara més dura, i l'antiga Tampella doncs s'està treballant. Nosaltres, com a grup socialista, hem parlat també amb els nostres companys socialistes del Parlament de Catalunya i vam assistir a una comissió en la qual van participar doncs les dues empreses, els dos comitès d'empresa dels treballadors i treballadores, i nosaltres doncs ens posem al costat dels treballadors, perquè l'impacte és molt important. Són empreses que estan a Castellbisbal per al polígon industrial, però són famílies de Sant Andreu de la Barca majoritàriament, i aquest impacte és molt potent. Molt potent sobre el teixit econòmic, però principalment sobre el teixit social, no? Moltes famílies que es queden en una situació difícil, sobretot si tenen entre 40-50 anys. És una època molt complexa per reenganxar-se. Per tant, s'ha parlat de reindustrialització. Jo, per exemple, amb el president del comitè d'empresa vaig parlant, i estan tenint reunions. L'empresa ha tingut una reunió amb el Departament de Treball, ells també la tenen, i tant de bo doncs aquesta pressió també política doncs faci que la situació es reverteixi i que l'activitat econòmica continuï a Sant Andreu, en aquest cas sigui Castellbisbal, però que tinguin la feina aquests treballadors i treballadores.
Clar, des d'un consistori, en quines eines pot comptar doncs per lluitar contra
l'atur? Des d'un consistori el que hem de fer és donar suport, estar al costat dels treballadors i fer totes les gestions que siguin necessàries, amb Generalitat, amb Govern d'Espanya i amb totes les administracions, per intentar pressionar i fer que aquesta situació reverteixi. Per tant, el que hem de fer, i de fet els propis treballadors i treballadores així ho han expressat, és l'agraïment pel suport que estan rebent de la ciutat de Sant Andreu de la Barca. O sigui, jo crec que el que hem de fer és parlar, estar amb ells i doncs moure tot el que estigui al nostre abast, en aquest cas amb feina política, perquè es pugui fer la pressió màxima perquè això continuï.
En el darrer ple ja es va aprovar de forma definitiva l'ordenança de civisme. Ara està en marxa l'ordenança de tinença responsable d'animals, i l'alcalde, tant a l'audiència pública com també en el ple, va anunciar que l'últim trimestre d'aquest 2025 es posarà en marxa debatre doncs l'ordenança de circulació.
Em sembla que en aquests casos el govern està fent doncs una regularització i una actualització que estem recolzant. Participem en totes les comissions de treball i donem la nostra opinió. La d'animals estem fent algunes observacions, perquè volem que sigui una, o veiem que ha de ser una ordenança molt més directa. Tenia com molt text, no? I la meva companya Maite Navas doncs és qui està treballant, que per cert l'envio des d'aquí una abraçada molt forta per la pèrdua que ha tingut, perquè mira, la política trobes de tot, però també trobes bones persones, i Maite és una d'elles, i quan passen coses personals doncs realment et colpeix, no? I per tant una salutació molt gran. Tornant a això, s'està fent una feina que nosaltres valorem, de fet sempre votem a favor d'aquest tipus de regularització, actualització d'ordenances, i doncs en aquesta dels animals el que volem és fer-ho més com més pràctic, més directe, no amb tants punts, que vagin una miqueta al gra. Però més enllà d'això, doncs ens sembla bé, i si la propera és la de circulació, doncs endavant.
Parlant de circulació, què opina del canvi de circulació del carrer Raval de Corbera?
Nosaltres estem estudiant el tema. Farem una reunió d'aquí poc amb els veïns de Can Prats i els explicarem una miqueta la nostra opinió. Em reservaré a parlar amb ells, però nosaltres sobre això tenim un projecte que havíem posat en marxa, que s'havia parlat amb els veïns abans del canvi de legislatura, i per tant ho comentarem amb ells primer, però estem analitzant la situació.
Però vostè ja havia parlat amb els veïns?
Nosaltres sí, evidentment, moltes vegades amb els veïns, moltíssimes. La nostra companya Maite Navas, entre d'altres coses, és veïna d'aquell barri i té informació directa, i en totes les reunions que s'han fet ha participat. Per tant, estem molt informats de tot.
Sí que va aparèixer un àudio a través de les xarxes socials d'una persona que feia referència a vostè, que havia contactat amb vostè.
Tu creus que m'has de fer aquesta pregunta realment? Entre tu i jo.
Jo pregunto.
A veure, jo crec que no. Això és la guerra que fan alguns. Nosaltres som gent seriosa. Nosaltres treballem per Sant Andreu de la Barca i qui vulgui crear bulos i sobre mi és l'actitud que tenen habitualment. Evidentment, nosaltres no hem fet gens el que alguns volen interpretar que hem fet, però bueno, cadascú que faci la política com vulgui. Però jo crec que una qüestió com aquesta, no sé si en una emissora pública s'ha de fer, sincerament, perquè això no té cap tipus de base.
No, vostè parlava això que ha de parlar amb els veïns, que si havia parlat ja anteriorment amb els veïns.
Jo sempre parlo amb els veïns, Jordi, però si tu vols treure aquest tema, tu mateix. Evidentment, això no té ni cap ni peus. Nosaltres no hem fet absolutament res i no ens defensarem de coses que no hem fet. El que passa és que, bueno, suposo que hi ha gent que li interessa desviar temes, però la gent sap on està el problema i nosaltres aquest tema el treballarem, doncs, amb com s'han de fer les coses, escoltant la gent i buscant solucions, no intentant, doncs, a veure què diem d'això, què diem d'allò i tacar aquest nom i tal, perquè això és una cosa tan burda i tan de joc que fan alguns que no perdrem ni un segon, perquè això no té ni cap ni peus.
Quina seria la seva proposta, llavors?
Nosaltres ho parlarem amb els veïns de Camp Prats i els explicarem quin era el nostre projecte i doncs, el farem doncs, evident que ells ja el coneixien perquè s'havia parlat amb ells prèviament, però el que s'ha de fer és buscar una solució.
Presentaran moció en aquest ple del de febrer?
Sí, hem presentat una moció doncs, destacant un element que és important i que ha passat a Barcelona, perquè sempre amb els patis oberts, amb els patis en general, no oberts, en els quals doncs, hi ha hagut casos que per ordres judicials han hagut de tancar aquests patis per l'excessiu soroll que feien els nens i nenes. I el que volem és protegir això, perquè els patis són espais de llibertat.
Patis de l'escola.
De les escoles, sí. Són espais de llibertat, són espais en els que els nens s'han d'expressar com vulguin i també tenen a veure amb activitats culturals, socials, etc. I creiem que hem de fer una normativa específica doncs a l'ordenança de soroll i vibracions perquè no s'atengui com a la resta, no? O sigui, tingui una normativa específica, especial, per protegir-los.
Per tant, han rebut per part de la ciutadania alguna queixa per aquest
soroll
dels
no, però
simplement és de protecció, no?
És preventiu, perquè preventiu. Hem vist que, per exemple, a la ciutat de Barcelona s'han tancat doncs patis en aquest àmbit, no? Per aquest soroll. A veure, això no pot ser.
Doncs aquesta és la moció que presentaran aquest mes de febrer en aquest ple municipal. Què li va semblar el primer ple de l'any? Perquè després de les valoracions, diguéssim, totes els portaveus i les portaveus van dir que va ser un ple tranquil.
Sí,
el
sí.
El ple
sí.
de gener, eh?
El ple de gener, sí, és que passen tantes coses...
Ja ha passat un mes, però gairebé tota la...
És el punts... ple de les al·legacions de la zona blava.
Sí, exacte.
Sí, bé.
I que tots els punts es van aprovar per unanimitat, excepte la moció presentada per Vox, que va ser finalment rebutjada.
Nosaltres ens agraden els plens tranquils, i ens agraden, però això no vol dir que no hem de fer crítica doncs de les coses que no estem d'acord. Però si els plens són positius i milloren Sant Andreu de la Barca, endavant, millor per nosaltres.
Doncs serà en el ple del mes de febrer, que podreu escoltar en directe com més habitual a través de Ràdio Sant Andreu i on el Partit dels Socialistes presentarà aquesta moció, doncs de moció preventiva, podem dir-ho d'alguna manera, no?
Sí, exactament.
Per tant, creu que finalment aquesta moció doncs, tindrà el recolzament?
Esperem que sí, perquè hi ha hagut ocasions en les quals doncs s'ha fet... hem fet alguna moció que té a veure amb l'educació i ens l'han tirat enrere perquè suposadament ja estava recollit en altres accions del govern, però bueno, podem esperar-nos qualsevol cosa, però una cosa com aquesta jo crec que ha de tenir el suport de tothom.
Doncs escoltarem el ple municipal i escoltarem també les valoracions dels diferents portaveus i també del portaveu socialista Juan Pablo Vies, que avui ens ha acompanyat en aquest espai de portaveus analitzant l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Per tant, doncs, a la propera edició de portaveus en continuarem parlant.
Moltes gràcies.
L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
Posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials del Facebook, el Twitter, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Aquest dijous tornem a més informacions a Ràdio Sant Andreu. Aquest dijous tindrem l'entrevista mensual amb l'alcalde Marc Giribet, on analitzarem l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.